Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 16 d'abril de 2013. Almenys 3 morts i 140 ferits és el balanç provisional d'un atemptat terrorista a la meta de la Marató de Boston. Almenys 2 bombes esclataven ahir, poc després de 8:45 del vespre, hora catalana, a la zona on es trobava el públic que seguia l'arribada d'una prova llegendària on participaven aquest any 20.000 persones de 50 països. El president dels Estats Units ha estat molt prudent en la seva primera declaració oficial. Barack Obama s'ha limitat a dir que les autoritats nord-americanes no saben qui ha comès aquest crim, alhora que ha afegit que caurà tot el pes de la justícia sobre qualsevol individu o grup responsable. Aquest atemptat, terrible, com tots els que es cometen a qualsevol país del món, colpeja ara un país que, més d'una dècada després dels atemptats de l'11 de setembre, havia après a sentir-se una mica més segur. Malauradament, però, fer el mal continua tenint massa portes obertes a tot arreu. És trist haver de donar una notícia com aquesta, i encara més si es té en compte que segurament els qui han perpetrat l'atemptat es consideren herois i fins i tot dignes d'una mena de paradís incomprensible des de tots els punts de vista. Ara que estem en temps de Pasqua i que acabem de celebrar el Dia de la Vida, és important donar encara més força a un missatge que és molt clar. La vida humana està per sobre de qualsevol creença, ideologia o condició social. Als Estats Units, malgrat tot el que puguem dir sobre un país on no sempre es dona exemple de compromís amb la pau, ho tenen, això sí, molt clar. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Dèiem, almenys 3 persones han mort i 140 han resultat ferides de diversa consideració a la Marató de Boston, als Estats Units, a causa de 2 explosions gairebé simultànies que es van produir a la línia d'arribada d'aquesta cursa ahir al vespre. Poques hores després de la primera deflagració, es confirmava que una de les víctimes és un nen de 8 anys. El balanç de morts previsiblement augmentarà pel gran nombre de ferits, més de 140, com dèiem.
Després de les 2 deflagracions inicials, la policia de Boston ha trobat almenys 2 artefactes més que han estat desmantellats de manera controlada, segons ha explicat el mateix president dels Estats Units, Barack Obama. Posteriorment, s'ha confirmat també l'explosió d'un tercer artefacte a la biblioteca John Fitzgerald Kennedy, situada a 3 milles, uns 5 quilòmetres, de la meta de la Marató. No ha causat, però, ferits. En una roda de premsa, el comissari de la policia de Boston, Ed David, no ha pogut precisar si aquest tercer incident està relacionat amb els altres 2. Les detonacions d'origen encara s'han desconegut, però s'han produït 3 hores després que arribessin els guanyadors de la cursa i quan a la línia de la meta hi havia encara molt públic concentrat. Policies, agents de seguretat i espectadors que no havien quedat ferits reaccionaven amb rapidesa per intentar atendre les víctimes, situades sobretot a la zona del públic. Alguns dels ferits més greus eren en unes grades que s'havien ensorrat.
Sobre aquest atemptat, encara us expliquem que la policia ha demanat a la gent que es quedi a casa en les últimes hores a l'estat de Massachusetts i també s'ha tancat l'espai aeri de Boston i s'ha inhabilitat l'ús de tots els telèfons mòbils per evitar qualsevol detonació a distància de cap artefacte. La policia també ha analitzat una per una les motxilles i bosses que van aixecar alguns alguns participants en aquesta cursa a la Marató de Boston. L'alerta també s'ha estès a altres grans ciutats nord-americanes i s'ha reforçat a nivell internacional la seguretat a capitals del món com Londres o Madrid.
El Consolat d'Espanya, mentrestant, a Boston, ha confirmat que cap ciutadà espanyol ha resultat ferit en les explosions. Cap dels 91 ciutadans espanyols inscrits per córrer la marató, segons dades de la mateixa organització, es troba, com dèiem, entre els morts i els ferits. El Consolat i l'Ambaixada d'Espanya en aquest país estan en permanent contacte amb les autoritats per saber els últims esdeveniments.
Tot i que des de l'IFBI s'havia parlat ja d'atemptat terrorista poc després de l'atemptat, el president Barack Obama va reconèixer que les autoritats dels Estats Units no tenen encara totes les respostes i no saben qui ha estat, qui ha perpetrat aquest atemptat. Que ningú s'equivoqui, va afegir Barack Obama. La Casa Blanca qualifica els atacs d'actes de terror i Obama ha dit que el pes de la llei caurà sobre els responsables d'aquesta massacre. Durant els propers minuts i en tots els informatius del dia d'avui estarem molt pendents de l'última hora de les novetats d'aquest atemptat, que té tots els ingredients d'atemptat terrorista, tema que també analitzarem a la tertúlia, amb el dubte de si és terrorisme local o terrorisme internacional. Recordem, 3 morts i més de 140 ferits. Previsiblement, tenint en compte que molts dels ferits estan en estat crític, pujarà la xifra de víctimes mortals. Mentrestant, repassem altres notícies de l'actualitat d'aquest dimarts. El conseller de Justícia, Germà Gordó, va assegurar ahir que no es pot fer la consulta sobiranista sense l'aval de Madrid. Tot i això, Gordó considera que s'ha de buscar la manera de fer el referèndum perquè és un mandat del poble català.
El conseller ho va explicar, com dèiem ahir, en un esmorzar amb empresaris a Barcelona durant una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Germà Gordó va dir que caldria dibuixar un nou marc conceptual per tirar endavant la consulta, que considera inevitable si no compta amb el vistiplau de l'executiu espanyol. Sentim el conseller de Justícia, Germà Gordó, i també el líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Jo crec que una consulta tan sols serà possible si realment hi ha un acord amb el govern de l'Estat. No acabo de veure la manera de poder tirar endavant una consulta si el govern de l'Estat i nosaltres no arribem a un acord i, per exemple, el govern de l'Estat ens envia al Tribunal Constitucional doncs, la llei de consultes o una convocatòria d'una consulta.
Si som conscients que si Catalunya volgués fer el que va fer Kosovo, el de Kosovo va passar després d'un conflicte militar i a més es va poder fer perquè darrere hi havia un padrí, que eren els nord-americans, els Estats Units. En aquest context actual, fer una cosa com la de Kosovo, Catalunya té algun padrí.
Germà Gordó també va assegurar al Fòrum Europa que veu molts indicis de guerra bruta de l'Estat contra Catalunya, tot i que va reconèixer que no en té cap prova.
Oriol Pujol declara avui davant del jutge com a imputat en relació amb una presumpta trama d'adjudicació irregular d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles, d'ITBs.
Ho fa gairebé un mes després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'imputés per un delicte de tràfic d'influències. Llavors, com ja havia avançat, va delegar les seves funcions de secretari general de Convergència Democràtica i també de president del grup parlamentari de Convergència i Unió, tot i que això sí es manté com a diputat. Oriol Pujol es va mostrar tranquil i amb ganes de donar explicacions sobre la seva relació amb una presumpta trama d'adjudicacions irregulars d'estacions d'ITV.
Convivència Cívica Catalana es querellarà contra la consellera d'Ensenyament Irene Rigau si, tal i com ha avisat, no aplica l'última resolució sobre la immersió lingüística que obliga des del Tribunal Superior de Justícia a fer classes en castellà als grups en què un únic alumne ho demani.
L'associació ha anunciat que interposarà querelles contra la consellera per prevaricació i desobediència civil si quan el tribunal ordeni l'execució de la seva resolució, el Departament d'Ensenyament no fa res. Convivència Cívica Catalana ha comparegut davant dels mitjans de comunicació ahir, acompanyada de part de les famílies denunciants que reclamen a la Generalitat un ensenyament bilingüe. El president de Convivència Cívica Catalana, Francisco Caja, es va queixar de la falta de pressió sobre ensenyament per part de la justícia i les altres administracions.
El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, va dir ahir des de Barcelona que no seria cap disbarat que l'Estat fixés un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes si finalment Europa flexibilitza el sostre de despesa per a Espanya.
En un dinar col·loqui organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona i davant d'uns 200 empresaris va apostar perquè les comunitats autònomes arribin a un acord per fixar objectius diferents segons la seva situació de la mateixa forma que fa, va dir, la Unió Europea amb els països membres. Segons les negociacions d'un nou finançament autonòmic, va sostenir que aquest debat hauria d'afrontar-se passar quan Espanya entri en la recuperació econòmica i va rebutjar que es pugui també establir un model singular per Catalunya, com per exemple reclama la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho. El ministre també va defensar la continuïtat d'Espanya a l'euro i també va parlar de la monarquia espanyola i va demanar que es tracti la monarquia amb enorme delicadesa i afalacs, perquè va dir es tracta d'un actiu del qual no podem prescindir ni tampoc podem danyar.
I el Col·legi de Metges de Barcelona alerta de les agressions verbals i físiques que reben els professionals de la sanitat.
I és que, segons alguns estudis, un 70% dels metges han rebut algun tipus d'agressió durant la seva carrera. Per afrontar agressions verbals i físiques, el Col·legi de Metges treballa des de l'any 2004 amb la prioritat de prevenir situacions de risc. Ara, però, vol fer un pas més i demana també assenyalar amb un codi intern els expedients mèdics dels usuaris reiteradament violents, assegurant que els incidents són quantitativament poc nombrosos, però que quan passen són molt greus. L'any passat, almenys, n'hi va haver 50 de gravetat només a Barcelona.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. El col·lectiu Manos Limpias ha denunciat la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca Ada Colau com a inductora i cooperadora en delictes d'amenaces i coaccions pels escratxes que s'estan fent a polítics, segons aquest sindicat d'ultradreta.
La denúncia s'ha presentat davant de la Fiscalia General de l'Estat i atribueix a Colau la coacció a representants de la sobirania nacional, tal i com diu el comunicat. El sindicat Manos Limpias, de perfil ultradretà, també ha presentat querelles contra el jutge Baltasar Garzón i una denúncia per destrucció de proves en l'atemptat de l'11M. Manos Limpias pretén que el Ministeri Públic insti a l'Audiència Nacional a l'obertura d'un procediment en tractar-se de delictes contra les institucions de l'Estat. De la seva banda, Ada Colau ha respost a aquest col·lectiu, a Manos Limpias, que la denúncia no té base jurídica, cap mena de credibilitat, i busca desviar l'atenció del fet que s'estan vulnerant drets amb els desnonaments i amb una llei hipotecària completament anòmala i perversa.
La multinacional automobilística Volkswagen ha substituït el galès James Muir com a president de SEAT en el seu lloc i posaran el directiu alemany Jürgen Stackmann, segons va confirmar ahir la companyia. El nou president de SEAT té com a principal repte fer que la filial espanyola tingui beneficis i per aconseguir-ho serà crucial que es pugui tenir l'adjudicació del nou totterreny urbà que Volkswagen està a punt de licitar.
Doncs sí, el nou president és tècnic titulat de banca i llicenciat en administració d'empreses. Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional a Ford, on va ocupar el càrrec de director de mercadotècnia de les plantes alemanyes i va arribar a ser vicepresident de mercadotècnia de Ford Europa i general manager de comercial i màrqueting a Alemanya. És el nou president i prendrà possessió el dia 1 de maig.
I el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va afirmar que l'actual sistema de terminis en la llei de l'avortament se substituirà per un sistema d'indicacions on es prohibirà l'avortament eugenèsic per discapacitat del fetus i on el perill sobre la salut física o psíquica de la dona haurà d'acreditar-se.
Gallardón ha expressat el seu malestar amb la llei actual i ha avançat que aviat es prendrà la nova normativa per resoldre un assumpte d'aquesta gravetat ara que el govern espanyol ha escoltat tots els sectors implicats.
Un minut i serà un quart de nou. El govern dels Estats Units ha qualificat de necessari i també de prudent un recompte de vots a les eleccions presidencials de Venezuela, ja que la victòria de Nicolás Maduro desperta com a mínim sospites. Ahir, però, Maduro va ser proclamat president.
Doncs sí, la Casa Blanca ha felicitat també el poble de Venezuela per l'alta participació electoral. Poc abans de la presa de possessió de Washington, el secretari general de l'Organització Estats Americans, José Miguel Insulza, va donar suport a la petició d'un recompte exhaustiu dels vots emesos a les eleccions presidencials de Venezuela, tal com va demanar el candidat opositor Enrique Capriles, i oferia també l'ajuda de l'organització per fer-ho. En aquestes eleccions del diumenge, recordem que Nicolás Maduro va aconseguir un ajustadíssim triomf amb poc més de 234.000 vots, que el líder opositor, segons ha informat Nicolás Maduro, una persona hauria mort, per cert, com a conseqüència d'aldarulls derivats d'aquests resultats electorals.
També estarem pendents de la confirmació d'aquesta possible mort per aldarulls al carrer. Per cert, que d'altra banda, el ministre d'Afers Estrangers de Veneçuela, Elías Jaua, ha cridat a consultes al seu ambaixador a Espanya, Bernardo Álvarez, després de les declaracions del cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel García Margallo, ahir sobre els resultats d'aquestes eleccions presidencials.
Manuel García Margallo ha dit que desconeix implícitament els resultats ferms i clars que va donar el Consell Nacional Electoral. El cap de la diplomàcia espanyola va afirmar ahir que el resultat d'aquestes eleccions certifica una polarització forta a Veneçuela.
I un tribunal d'Egipte ha ordenat la llibertat provisional de l'expresident Hosni Mubarak en la causa que se segueix contra ell per la mort de manifestants.
Doncs sí, tot i això continuarà empresonat pels casos pendents de corrupció, segons han informat fonts judicials. A l'expresident egipci l'acusen de centenars d'assassinats, desaparicions i tortures l'any 2011 durant la revolta que va posar fi al seu mandat. Mubarak, que farà el mes que ve 85 anys, està en un hospital militar des del desembre passat quan va caure i es va trencar les costelles.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça riga el Jaés a Atenes, on avui a 9:15 juga el tercer partit de la sèrie de quarts de final, partit importantíssim contra el Panathinaikos, amb la sèrie empatada a 1.
L'australià Joe Ingles, amb un cop al maluc, és el principal dubte de cara al partit. Joan Carles Navarro, que no va jugar en la derrota contra l'Herbalife Gran Canària, en principi sí que està en condicions de jugar contra el Panathinaikos. L'altra gran preocupació de Xavi Pascual és la fatiga que acumula l'equip i que es va deixar veure a l'últim quart contra el conjunt canari.
I en futbol, l'últim partit de la 31a jornada de la Lliga Espanyola va registrar una victòria del Mallorca per 1-0 a l'Ono Estadi contra el Celta, que ara és colista. I l'Atlètic Barça de la 33a jornada jugarà a les 6 de la tarda del dia 27, segons ha confirmat la Lliga de Futbol Professional. L'Espanyol jugarà el seu partit contra el Granada el diumenge 28 a les 12 del migdia. Per cert, que el lateral dret de l'Espanyol Felipe Mationi estarà entre 15 i 20 dies de baixa, en confirmar-se ahir després d'una ressonància magnètica que té un microtrencament al soli de la cama esquerra.
Les proves mèdiques han descartat complicacions en el tendó d'Aquiles. En el millor dels casos, Felipe Mationi estaria en condicions de jugar de nou dins de 3 jornades de Lliga contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. L'entrenador de l'Espanyol, Javier Aguirre, apostarà per l'andalús Javi López al carril dret a partir d'ara.
I el seleccionador d'handbol Valero Rivera va confirmar i oficialment que deixa la selecció després de 4 anys al capdavant de l'equip estatal. Un període en què el títol de campions del món aconseguit al gener a Barcelona precisament ha estat l'èxit més important.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es va entrevistar ahir al Vaticà amb el papa Francesc un mes després de l'elecció de Jorge Mario Bergoglio com a successor de Benet XVI. És el primer cap d'un govern europeu rebut en audiència pel nou pontífex. Rajoy després es va trobar amb el cardenal Tarcisio Bertone, secretari d'Estat, que estava acompanyat per l'arcabisbe Dominic Manberti, secretari per a les relacions amb els estats. El president del govern espanyol, en un article publicat per l'Osservatore Romano ahir al vespre, diu que l'elecció del nou papa Francesc ha aixecat moltes esperances en un món que necessita sòlids punts de vista. En el mateix escrit, aposta per una sana laïcitat i per una cooperació sense interferències entre l'àmbit religiós i el civil. Rajoy també destaca la presència i el treball de l'Església a l'Estat espanyol a través de Càritas, Mans Unides, centres sanitaris i assistencials i centres educatius.
I el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Antonio María Rouco Varela, va dir ahir que no és fàcil d'entendre que encara no hi hagi encara un projecte de nova llei de l'avortament. En el discurs inaugural de la plenària dels bisbes, Rouco va fer una crida a vetllar perquè el delicat equilibri de la pau social no pateixi greus alteracions. El cardenal Rouco va recordar també al govern espanyol que les promeses encara no s'han complert. En la mateixa línia va recordar que és necessari frenar aquest problema social de primer ordre, també amb mesures que fomentin la natalitat i la protecció de la maternitat. Pel que fa a la reforma de l'educació, Rouco Varela va assegurar que la imposició de matèries impregnades de relativisme i ideologia de gènere és una de les principals causes de la deterioració de l'ensenyament.
En aquesta assemblea plenària de l'Episcopat Espanyol està previst, entre molts altres temes, que els bisbes aprovin un missatge de la Conferència Episcopal amb motiu de la beatificació de l'any de la fe, que tindrà lloc a Tarragona el diumenge 13 d'octubre. Passen 5 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, sobre l'atemptat de Boston, marató del terror, diu el titular. També sobre aquest tema, El Periódico, marató sagnant a Boston a l'esclatar dues bombes a la línia de meta. El País, també amb una imatge del terrible crim, titula Dues bombes deixen dos morts i sembren el terror a Boston. El Punt Avui, en una altra línia, com a tema principal, tot i que també recull la foto de Boston, els municipis sobiranistes aposten per la revolta fiscal. Diari Ara titula sobre la tragèdia als Estats Units, pànic a Boston. El Mundo, l'atemptat contra la marató de Boston deixa almenys tres morts. Diari ABC, també amb una imatge de l'horror, atemptat mortal a la meta de la marató de Boston. I finalment La Razón obre en aquest cas amb una frase del ministre Alberto Ruiz Gallardón, titula El risc per a la mare no serà ja un pretext per avortar. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Carles Armengol, vicesecretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ens parlarà d'una important jornada educativa que hi haurà avui a Barcelona.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen les millors ofertes.
Per això, ara tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
En alimentació, productes frescos, drogueria i neteja, centenars de productes amb un 20% de bonificació addicional.
Que podràs bescanviar de l'1 al 15 de maig a Hipercor.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, és moment de fer atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Roger Serra, des del RAC, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora trobareu aturades en diversos punts d'aquesta xarxa viària, per exemple, l'autopista AP7. Ara hi ha retencions destacades de més de 3 quilòmetres entre Barberà i Santa Perpètua, sentit nord, sentit Girona. Això, l'autopista AP7, com es dèiem, retencions al tronc central i, de fet, també els seus laterals carregats entre Cerdanyola i Barberà, en totes dues direccions. Això afecta un pèl a l'autopista del Vallès. Els vehicles s'aturen a Badia, baixant cap a Barcelona, a Ripollet, sortint-ne. A banda d'aquest punt del Vallès, anem cap a l'AP7, però en direcció sud. També hi ha retencions entre Rubí i el Papiol, vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, carregades per una banda l'autopista B23, entre Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, això a la B23, i també carregada al cintró del litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, de moment podem parlar d'un matí tranquil al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències, sense problemes destacables, així ho confirmen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui serà un matí el que tindrem sense glaçades i amb sol enteranyinat. Un dia una mica diferent al d'ahir, però on predominarà la sensació primaveral i de bon temps. El temps, com dèiem, serà doncs estable amb un gran domini del sol, amb teranyines de núvols alts i temperatures, això sí, de cara a última hora del matí i al migdia, molt altes. Un dia més, les màximes s'acostaran als 25 graus en alguns punts de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truquem
comuniqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Repensar el sentit de l'educació avui és el títol d'un simposi que es fa aquesta tarda a les 6 a l'Auditori de l'Escola d'Arquitectura de La Salle a Barcelona amb la participació de diferents experts i sota l'organització de l'Arquebisbat de Barcelona, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, La Salle i les Facultats de Filosofia, Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Ramon Llull. Després de la inauguració hi haurà una aportació, una ponència, Marc, de Josep Maria Esquirol, professor de la Universitat de Barcelona i coordinador de l'àrea d'Humanitats de La Salle, i diferents intervencions d'experts, entre ells Esther Bonal, Alfons Garrigós i Xavier Vilassís. Parlem d'aquesta jornada, d'aquest simposi, amb Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Senyor Carles Armengol, bon dia.
Molt bon dia.
Què es vol transmetre a la societat amb aquesta jornada, amb aquest simposi sobre el replantejament del sentit de l'educació avui?
Mira, el que volem sobretot és anar a l'essencial de l'educació. Sovint, i a vegades he tingut ocasió de fer-ho en aquesta mateixa antena de Ràdio Estel, parlem de l'educació des del punt de vista doncs, dels recursos, de les dificultats del dia a dia, però ens costa més doncs, reflexionar sobre el que hi ha en el fons de tot això i quin ha de ser el veritable procés educatiu. I això és el que hem pretès amb aquests dos vespres de treball. Sí, anar al que és essencial en l'educació.
Efectivament, perquè no només és avui, sinó que també demà hi ha una segona...
Ahir i avui, perdona, va ser...
Perdó.
Ahir vam començar, avui continuem.
Efectivament, sí. Avui és la segona jornada d'aquestes dues sobre repensar el sentit de l'educació. Són dos vespres on molts professors, fins i tot també pares i mares i gent interessada per l'educació poden treure moltes conclusions, no?, sobre els nous temps que vivim.
Sí, precisament vam triar de fer una cosa en dos vespres per tenir-ho obert no exclusivament a professionals, tot i que els ponents sí que bàsicament és gent molt implicada en el món educatiu, però ho hem obert perquè això pugui haver-hi una representació plural de sectors, tant professionals, pares i mares, gent interessada entorn del món de l'educació. Perquè precisament una de les coses que tractarem al parlar avui mateix, al parlar de les finalitats de l'escola, és que hem de refer una mica el consens sobre aquestes finalitats. A vegades les famílies demanen una cosa, l'administració en demana una altra, els mestres creuen que se n'han de fer unes altres, i una mica d'aquí ve a vegades el desconcert que regna sobre l'escola, no? Perquè se li demanen moltes coses molt diferents i a vegades antagòniques. I crec que un dels elements clau per redefinir les finalitats de l'escola és que puguem refer també aquest consens sobre el sentit que ha de tenir l'escola avui en dia.
Recordem repensar el sentit de l'educació avui, títol del simposi que, rectifiquem el que hem dit al principi, ahir i avui, en dos vespres, es fa a Barcelona a l'Auditori de l'Escola d'Arquitectura La Salle, i avui doncs, també es parla de l'escola com a lloc d'acollida i acompanyament, i segurament es diran coses també sobre la relació entre la família i l'escola. Quin moment creu vostè, en nom de l'Escola Cristiana de Catalunya, que viu l'educació, ara que es debat tant sobre una nova llei educativa a l'Estat i sobre el desenvolupament de la Llei Catalana d'Educació, i que també tenim problemes socials en el camp educatiu, amb una vaga anunciada per al mes de maig?
Sí, jo crec que l'educació funciona més bé del que ens pensem. És a dir, tenim s'ha creat una imatge un xic deformada de la realitat educativa o de la mateixa escola. És a dir, a vegades, per allò de que, a més, és normal que sigui així, que la normalitat és el que és notícia, és a dir, allò normal i quotidià no és notícia, potser per això a vegades ens fem una imatge una mica esbiaixada. L'escola a Catalunya globalment és una bona escola, té molt per millorar, té molt per millorar, i en aquest sentit sempre hem de tenir aquesta voluntat de millora contínua i d'autocrítica, però també és cert que no ens hem de deixar endur per imatges a vegades una mica catastrofistes. Aquí ja dic, són fruit de la lògica, una mica de la informació, de la lògica de la notícia, que precisament fa notícia allò que és més anormal, però no fa notícia del que és quotidià, que és 1.300.000 alumnes en centres educatius a Catalunya, de tot tipus, de tota titularitat, pública, privada, etc., que raonablement bé treballen i avancen, no? Amb dificultats, però que van fent, no? I a vegades, ja dic, més que l'escola no funcioni, estem davant aquest, una mica, ho estem definint en el simposi com desconcert sobre l'educació, precisament això, perquè se li demanen moltes coses diverses, no sempre convergents, i per tant, doncs, hi ha més desconcert, diguem-ne, que fracàs de l'educació.
Doncs amb aquesta incertesa agraïm avui, però també amb esperança, la participació de Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ens ha parlat d'un simposi que s'està fent avui, segona i última jornada, al vespre, des de les 6 de la tarda, a l'Auditori de l'Escola d'Arquitectura La Salle, a Barcelona, i la cloenda que anirà a càrrec d'Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Gràcies, senyor Carles Armengol, bon dia i bon treball en l'educació.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Adéu-siau.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen 2 minuts i mig de 2:15. Comencem la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb el diputat del Partit dels Socialistes a Catalunya i exministre Celestino Corbacho. Bon dia, senyor Corbacho.
Hola, bon dia.
També amb l'advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I finalment ens acompanya avui el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia, doctor Arbussà.
Molt bon dia.
Tenim, malauradament, la necessitat de comentar una trista notícia, un atemptat, dues explosions que es van sentir ahir a la línia d'arribada de la Marató de Boston, amb un resultat, ens temem que molt provisional encara, de 3 morts i 140 ferits. Pare Obama ja ha dit que encara no se sap qui ha fet ni per quin suposat mòbil ha comès aquest crim. Què podem comentar de moment, senyors?
Bueno, de moment poca cosa, perquè més enllà de constatar el fet, no, desgraciat, de que hi hagi hagut tants ferits i morts, però tal com ha dit el mateix president dels Estats Units, encara no se sap l'autoria, no? El que jo m'imagino que en aquest moment, als Estats Units, pues deu d'haver-hi pues una mica de no solament de por, sinó de pànic, no? Perquè, clar, després d'aquell atemptat que va tenir a les torres
Bessones,
sí. Pues, lògicament, és una societat que, a pesar de que té uns sistemes de seguretat molt potents, d'entrades i sortides, i qualsevol que ha anat als Estats Units pot ser testimoni de que efectivament no és fàcil entrar en els controls, pues es nota, a pesar de tot això, de que avui vivim en unes societats febles des de molts punts de vista i també des de la seguretat.
Hem dit al principi del programa que fer el mal d'aquesta manera té encara massa portes obertes, malgrat els controls, és a dir, que es pot fer fàcil.
Bueno, és fàcil. Fer un atemptat a l'arribada d'una marató, jo crec que és un atemptat excessivament fàcil per qualsevol ment criminal, no? I jo crec que és la primera que recordi que Obama té un tema de terrorisme amb el seu mandat. I bé, hem de saber qui ha sigut.
Podríem dir de terrorisme a gran escala, evidentment, de crims n'hi ha, malauradament. No?
Sí, però curiós, o sigui, aquest fet terrorista, com deia el senyor de Corbacho, és el que genera més pànic, perquè, clar, la indefensió de la gent, la imprevisió, o sigui, no ha sigut contra un centre oficial ni contra cap ens que sigui susceptible de ser atemptat, sinó contra gent innocent, amb una situació lúdica, I a més a gran escala, no? Perquè sembla que hi ha molts ferits i sembla que hi hagi greu, s'ha mort una nena petita, que això els americans
també anys,
els colpeix molt, molt personalment, perquè és una societat que té molt d'interès per l'infantesa. Bé, doncs, a l'expectativa, quan no hi ha reivindicacions d'atemptats, als Estats Units a vegades fa pensar més que sigui una qüestió de l'ultradreta americana que d'un altre tipus de terrorisme, com podria ser l'islàmic i de més, no ho sé, ara és pura especulació.
Estaríem, si fos així, davant d'un fet semblant al de Noruega.
Exacte.
Salvant sí, les diferències.
Això venia pensant jo aquest matí, sí. Efectivament. Sí, sí,
la l'illa
sí.
d'Utoia del juliol d'ara fa dos estius.
Exacte.
Bé. Senyor Bussà.
El primer rebuig i incomprensió. Aquestes coses sobten. Dius, escolta, i per què, no? I per què d'una forma tan absolutament de màxima violència i contra persones totalment innocents, no? Per tant, rebuig i incomprensió segur, i lamentar, evidentment, les morts i els ferits que hi ha hagut. Jo consideraria que aquest és un atemptat frustrat, malgrat tot, no? Vull dir, hi ha hagut dos deflagracions que realment han produït morts i ferits, i alguna una tercera que sembla ser que no, i dos de controlades perquè estaven en disposició de poder ser activades. Qual vol dir que realment la intenció de fer mal era molt superior a la que realment finalment hi ha hagut.
Hi havia el públic que només mirava la marató allà al costat.
De que només n'hi hagués un que realment hagi perdut la vida, amb això realment ja seria totalment execrable, no? Però realment la intencionalitat era una intencionalitat probablement d'una devastació molt superior a la que han fet, no? I és veritat que no es descartava, com a mínim en les primeres investigacions que es feien, no es descartava que pogués ser una actuació de l'extrema dreta ultranacionalista americana, que és tan radical i tan violenta com vulgueu imaginar, d'altres línies també molt... que també han fet atemptats, eh?
Sí, sí, evidentment, el mal és el mateix, sens dubte, en tot cas, l'origen, la inspiració, això, els experts que investiguen veuran d'on ve.
Hi han tingut precedents als Estats Units, d'aquest tipus, recordeu Luna Bomber, aquest senyor que enviava bombes per correu, sí. I més, també era... I clar, la incertesa és el que genera més pànic en una societat americana que és molt, molt sensible amb aquest tipus de fets.
Bé, ara continuem amb aquest tema. Sara Cruz, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Sobre l'atemptat, no sé si hi ha alguna novetat, en tot cas.
Doncs comentem. No, de moment no, com dèiem, almenys 3 morts i 140 ferits per aquestes dues explosions a la meta de la marató de Boston. Recordem que se'n va produir una tercera en una biblioteca, però sense causar ferits, i com apuntava el senyor de Veciana, una de les 3 víctimes tenia només 8 anys. Obama ha dit doncs, que encara no se sap qui ho ha fet ni per què, però ha assegurat que descobriran qui hi ha darrere aquestes explosions i que els responsables, ha dit, sentiran tot el pes de la llei.
Parlem d'altres temes, de sobiranisme, de Veneçuela i de la visita de Rajoy al Papa.
Doncs si comencem pel sobiranisme, el conseller de Justícia, Germà Gordó, va dir ahir que no veu possible la consulta sobiranista sense un acord amb el govern espanyol. De tota manera, Gordó creu que cal trobar la fórmula de fer el referèndum perquè, va dir, és un mandat del poble de Catalunya. I d'altra banda, el PSC exigeix a Convergència i Unió que presenti els pressupostos i que apliqui també el seu pacte amb Esquerra. El portaveu del PSC, Jaume Collboni, va anunciar ahir formalment que el seu partit no donarà finalment suport als pressupostos i va instar Ciu, doncs, com dèiem, aplicar el seu pacte amb Esquerra.
De Veneçuela hi ha encara doncs, molta incertesa sobre el clima social que es viu després de les eleccions.
Doncs sí, de moment Washington i l'OEA avalen la petició de recompte de vots a Veneçuela perquè el consideren necessari i prudent. I d'altra banda, Veneçuela crida a consultes al seu ambaixador a Espanya per les declaracions fetes ahir pel ministre d'Exteriors Margallo, que va dubtar doncs, d'aquests resultats.
i la visita de Rajoy al Papa en un clima de distensió i amb debat sobre reformes legals a Espanya.
Doncs sí, el Papa francès va rebre Mariano Rajoy en una audiència, la primera, de fet, del Papa, un cap d'estat o de govern europeu. I finalment parlarem de Rouco, que reclama una reforma urgent de la llei de l'avortament i també del matrimoni homosexual.
Aquests temes a la tertúlia i més notícies a les 9 i en els propers informatius. Si hi ha novetats, evidentment, també les direm sobre aquest atemptat a Boston. Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia, fins ara.
Una pausa i continuem amb la tertúlia. Avui amb el diputat socialista Celestino Corbacho, amb el membre del Consell de Direcció d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini de Grup Todoplano, matalasseria de confiança pels nuvis. Si ja vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et fan una oferta de feina. Per fi veus l'últim capítol de la sèrie de l'any. I a sobre, al Corte Inglés, t'emportes uns pantalons esport o texans d'Ústin per 29,95 euros i dos per només 55. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seran 9:15. Seguim amb la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb Celestino Corbacho, Ignasi Arbussà i Ramon de Veciana. Bé, ja han expressat vostès les seves sensacions sobre aquest atemptat i sobre les conseqüències que pot tenir. En tot cas, esperem, no?, una mica el que són les investigacions, perquè segons el que sigui pot haver-hi unes interpretacions o unes altres. En tot cas, quan és terrorisme de dimensió internacional, potser té més repercussió pel seu alarmisme, no? Dèiem.
Sí. Si fos internacional, jo crec que ja potser ja tindríem una reivindicació, perquè, evidentment, jo crec que el terrorisme el que persegueix és la difusió d'un missatge, el que sigui, i el fet de que hi hagi una manca de reivindicació doncs, genera més incertesa. Si és que s'arriba a saber mai qui ha sigut, que és l'altre tema, no?
Són poques hores encara les que han passat i de vegades això arriba més tard. Bé, alguna cosa més sobre l'atemptat, en tot cas, mentre...
Simplement que ens situen en una posició d'indefensió a qualsevol acte multitudinari, i això realment és el que genera més alarma, no? Vull dir, qualsevol acte que s'organitzi en el qual hi hagi doncs, multitud de persones en un espai determinat, doncs, per previndre-ho, que és absolutament impossible de totes les circumstàncies, perquè aquell que finalment vol fer un atemptat, vull dir, si té els mitjans, és molt fàcil que realment ho pugui acabar fent, doncs això generarà una onada d'alarmisme i, per una altra banda, de mesures de protecció que finalment farà difícil inclús la convivència, no? Esperem que no arribem a aquest punt.
No, jo crec que res més, no? Esperam, en tot cas, fer un desig, no? I és que els ferits evolucionen positivament i bueno, i haurem d'esperar fins que s'aclareixi el tema per veure exactament si estem davant d'una dimensió acotada des del punt de vista local o individual o estem davant d'una situació a un nivell més internacional. I jo coincideixo amb Ramon amb el sentit de que si hagués estat un atemptat organitzat per una organització de terrorisme internacional, segurament que immediatament la reivindicació de l'atemptat hauria estat ja, no? Perquè, en fi, quan fan una cosa d'aquestes, a part de l'instint criminal de fer-la, hi ha també una pretensió que és donar a conèixer a l'acte i la seva capacitat i fer-se la seva publicitat corresponent de les seves idees.
Seguim amb altres temes de l'actualitat mentre esperem novetats sobre aquest atemptat a la Marató de Boston. No és el primer cop que als Estats Units es produeixen crims d'aquest tipus amb morts en el marc d'esdeveniments esportius. El 27 de juliol de 1996, enmig dels Jocs Olímpics d'Atlanta, va haver-hi un atemptat. Després va ser detingut el seu presumpte autor, però uns anys després, Eric Robert Rudolph, que va ser condemnat a cadena perpètua. En tot cas, va ser un home sol qui ho va fer, i això fa que després potser en el temps es dilueixin aquests terribles esdeveniments. Parlem de notícies de casa nostra i canviem radicalment de qüestió. Ahir el conseller de Justícia, Germà Gordó, deia que no veia possible la consulta sobiranista sense un acord amb el govern espanyol, una de les veus que des del govern català surten, mentre el PSC, el senyor Corbacho, vostè pot dir alguna cosa, sembla que havia estat una mica festejat per veure si donava suport als pressupostos, ara sembla que vostès diuen que no. Què ens explica?
No, a veure, jo crec que el primer que jo diria és que Esquerra Republicana llevarà la ruïna a Convergència i Unió.
Per què ho creu, això?
Sí, perquè Esquerra Republicana jo crec que porta la ruïna a qualsevol govern del que formi part.
Però dit ho diu això, per experiència pròpia del tripartit?
Sí, però dit això, jo crec que hem de demanar al senyor Oriol Junqueras responsabilitat i serietat. Quan el senyor Oriol Junqueras fa 3 mesos va aparèixer en un to de solemnitat, allò, signant un paper amb el senyor Artur Mas i un compromís davant de les càmeres de televisió del país, dient aquest és el compromís de la governabilitat per a una legislatura, quan una persona signa un document d'aquesta naturalesa i ho fa 3 mesos, ara no li poden tremolar les cames, perquè governar és això.
Però és que no governa Esquerra.
No, però escolti, si vostè signa i es compromet, governar vol dir que un dia vostè donarà una bona notícia. Avui surt en el mitjà de comunicació que en Viladecans s'instal·larà un gran complex comercial, això és una bona notícia, però demà vostè haurà de donar una mala notícia. I vostè s'ha de fer responsable. I nosaltres el que li diem a Esquerra Republicana i a Convergència i Unió, escolti, porti vostè el pressupost i li diem a Esquerra Republicana, compleixi vostè en la seva obligació de donar suport a l'estabilitat que se va comprometre i de donar suport als pressupostos. Si vostè, en definitiva, no és capaç de donar-li suport perquè vostè no s'atreveix, perquè les seves bases no ho permeten, perquè el seu partit no és un partit amb vocació de govern, escolti, doncs el que vostè ha d'aparèixer, senyor Oriol Junqueras, davant de l'opinió pública, en el to de solemnitat que correspon, i diu, no em veig en cor de continuar garantint aquest suport a Convergència i Unió. I a partir d'aquí, el Partit Socialista, lògicament, estarà disposat a seure sobre una taula a parlar del veritable tema que avui li preocupen als ciutadans i a les ciutadanes, que és el tema de l'atur i és el tema de la crisi. I, escolta, jo no li demano que ningú renunciï a res, però consultes, ja vindran les consultes. Però primer hem de resoldre el que realment li preocupa a la gent.
Per tant, vostè creu que seria indispensable que es trenqués el pacte amb Esquerra? Perquè
no, jo, nosaltres al revés. Nosaltres el que li demanem a Esquerra Republicana és que compleixin la seva obligació que va adquirir amb el govern. I li demanem al govern que porti els pressupostos i que Esquerra Republicana li doni suport. També estem d'acord amb el govern, i amb això sí que estem d'acord, que el dèficit no ha de ser del 0,7, que s'ha de fer una flexibilització, però aquest espectacle, cada dia, un dient que la consulta s'ajorni, a l'altre que demà ens convertim en Kosovo, i mentrestant tenim un pressupost prorrogat, home, això és de jutjar de guàrdia.
Més opinions, en tot cas, encara que sigui des de fora de l'àmbit polític. Senyor Bussà.
Aquí hi ha dos elements. Un és el tema dels pressupostos i una altra cosa és el tema de la consulta. Jo crec que els tindríem que abordar una miqueta diferenciadament. Amb el tema de la consulta, si el senyor Gordó el que diu és que no veu possible la consulta sobiranista per les dificultats d'acord amb el govern espanyol, jo canviaria l'ordre de la frase. El que no és possible és, probablement, un acord amb el govern espanyol, el qual dificulta la consulta. Jo crec que és molt diferent. Una cosa és que realment digui, escolti, per l'altra banda, vostè hi ha sensibilitat de que es puguin arribar a punts d'acord. Sembla ser que això no existeix i, per tant, difícilment el govern espanyol donarà un aval o donarà una autorització a que la consulta es pugui dur a terme. Això tindrà una repercussió política, també, vol dir el reconeixement explícit per part del govern espanyol de que Catalunya no té el dret a l'autodeterminació, punt i a part. Independentment d'això...
Des de vista constitucional, avui per avui no el té, eh?
Bueno, no. Si entrem...
Les lleis són les lleis.
No, està clar, però les lleis han d'evolucionar d'acord a la voluntat del poble.
No, totalment d'acord. Escolta, aquí hi ha una cosa que s'està dient que és molt perillós, eh? Que és reivindicar la democràcia per sobre de les lleis. Perquè per aquesta regla de tres, si vostè em posa la democràcia per sobre de la llei, la democràcia fa canviar les lleis.
Exacte.
Però no anteposi la democràcia per sobre de la llei, perquè per aquesta regla de tres jo demano democràticament la independència, per exemple, del meu barri o de la meva escala.
Això és una caricatura que agraïm tots, però que em fa l'efecte que fuig d'estudi. Necessita una identitat, es necessita un idioma, es necessita una cultura, necessita un conjunt de coses que fan que un país es constitueixi com a país.
Li dono tota la raó.
I la democràcia, perdoni, està per sobre de la llei. Perquè la llei és un instrument que es dona la democràcia. Per tant, primer és la democràcia i després és la llei.
Però la llei existeix, també es fa i s'ha de complir.
És un acord entre les parts perquè les persones puguin conviure. Hi ha d'haver un terreny de joc. El que sí que és cert és que aquest terreny de joc, que ha de ser modificable, ha de poder ser modificable, ho modificaran unes majories sobre aquelles en les quals es reconeix sobirania. I Catalunya el que reconeix és el seu dret a tenir aquesta capacitat sobirana de modificar les lleis que l'emmarquen. Això, en l'entorn del nostre estat espanyol, això és molt difícil. I clar, i remetre a la modificació de la llei per poder inhibir el desig d'un poble de poder manifestar la seva pròpia voluntat, això és una trampa seducea.
Per això el marc europeu,
però vostè té una altra opció. Llavors, declara-se independent unilateralment.
I això...
Dir, jo sol o amb uns quants més?
No, és que...
Jo sol?
No, és que... No, que ho faci el Parlament... Que ho faci el Parlament, sí, que sigui com a Kosovo, llavors, ara que s'atingui totes les conseqüències posteriors, clar, és que aquí...
El tema és qui té la sobirania, no si transformem Catalunya en Kosovo.
El tema de la sobirania...
No estic defensant la independència, sinó que estic defensant el dret de Catalunya a autodefinir-se.
Jo estic d'acord en el dret a decidir, però el dret a decidir vol dir un dret a decidir acordat. En aquest moment es posa com a exemple Escòcia. Doncs hi ha hagut un acord, però hi ha hagut un acord entre el govern del Regne Unit i un govern escocès. Es posa que bé, portant des de l'any 95,
Per tant, hi ha possibilitat d'acord.
Hem fet dos referèndums.
Home, és que...
Hi ha possibilitat d'acord que un govern central cedeixi capacitat a una de les teòriques parts per autodeterminar-se? Això ho podem fer aquí?
Nosaltres defensem la modificació de la Constitució perquè en aquesta...
És coneixedor de les majories, senyor Celestino. Vostè és coneixedor de les majories.
Escolti, doncs vagi.
I quin és el quòrum necessari perquè realment una via d'aquestes pugui avançar?
Doncs no li donin més volta. Vagin vostès al Parlament, declarin la independència unilateralment i punto. Què vol que li digui? És que, escolti, és que aquí hi ha un debat fals. Perquè en diuen a nosaltres, és que vostès proposen una cosa que és molt complicada, que és la reforma de la Constitució. Molt bé, d'acord, clar que és complicat. Totes reformes són complicades. Però sembla que això del dret a decidir la independència és una cosa tan fàcil que la proclamarem el dijous que ve i el divendres estarem de meravella.
Insisteixo que la caricatura és una habilitat que senyor, no sempre defineix la realitat.
No allarguem la discussió, el senyor de Baciana, que encara no havia...
No, jo els he estat descobrint. Sempre aprenc molt de com parlen els altres. No, jo crec que, com deia el doctor Bussà, hem de tractar de manera diferent el tema pressupostari, el tema del dret a l'autodeterminació. Jo crec que és una irresponsabilitat que estiguem al mes d'abril i encara no tinguem pressupostos en una situació de crisi. És a dir, a mi no em serveix l'excusa que el senyor Mascollell necessita saber quin percentatge de dèficit autoritza l'Estat en virtut de la flexibilització que doni Europa.
La partida dels ingressos. Coneix quina és la partida d'ingressos per poder també...
El que sí que sabem és el que tenim ara. I en funció del que tenim ara és el que s'ha de fer. Després, si hi ha unes modificacions, modificarem pressupostos amb lleis complementàries. El que no pot ser és que vulguem abordar una crisi amb uns pressupostos que no serveixen per aquest context actual. I, per tant, la llei més important que fa un govern al cap de l'any és la llei de pressupostos. És la llei amb la que es manifesta realment les seves polítiques. I, com deia el senyor Corbacho, aquí el que manca és autoritat o projecte de país quan dos forces polítiques són incapaces de presentar uns pressupostos amb els quals volem sortir de la crisi, perquè, a fi de comptes, la política està per solucionar problemes i no per generar-ne de nous. Respecte al tema de la consulta, ja portem tant temps parlant que jo crec que avorreix a tothom, però bueno, jo hi abordaré molt ràpidament. Va venir la setmana passada a Stefan Dion, que és un diputat canadenc, al Col·legi d'Advocats, a fer una conferència. I ell, parlant del Canadà, diu: al Canadà no hi ha un dret a la secessió. Diu: és el Canadà, l'estat del Canadà, qui ha autoritzat el Quebec, com enfocava el doctor Bussà, la possibilitat de fer un referèndum. Bé, que és una mica també el que deia el senyor Gordó, és a dir, ens hem de posar d'acord si hi ha d'haver un referèndum i si l'estat espanyol autoritza o no autoritza que hi hagi. Però és molt important el tema de que hi hagi un acord, perquè significarà que aquest referèndum serà legal, i la pretensió de fer un referèndum il·legal, com sembla alguna vegada que ha insinuat el senyor Mas o el senyor Homs, el que provocarà és un enfrontament civil. Miri, jo vaig estar a la conferència d'ahir.
Enfrontament civil no bèl·lic.
No bèl·lic, evidentment. No, enfrontament civil de la gent del carrer. Perquè jo vaig seure a la mateixa taula, casualment, i suposo que ell no s'enfadarà si ho dic, amb el senyor Viver Pissunyer, que va ser magistrat del Constitucional i demés. I li vam estar parlant d'aquest tema i li vaig fer aquesta reflexió. En el moment que hi hagi un enfrontament de legitimitats, en aquell moment hi haurà un conflicte al carrer. No bèl·lic, evidentment, però sí que cada ull s'empararà en una legitimitat. Per tant, si hi ha d'haver un referèndum, evidentment ha de ser legal, com diu el senyor Corbacho, i coincideixo amb ell amb el diagnòstic jurídic tècnic que fa, per una raó també de democràcia, perquè el principi democràtic és un principi líquid, que cadascú pren la forma que cadascú desitja.
Sí, perquè m'ha semblat molt interessant la reflexió que vostès feien, què hi ha per sobre, les lleis o la democràcia, però no va tot una mica junt?
No, evidentment, però a l'Europa del segle XXI, evidentment que les lleis, que és el consens que ens hem donat prèviament, s'ha de respectar. El que no pot ser és que les lleis les arrabassem emparant-nos en un principi que cadascú li dona una orientació diferent. I aquest és el quid de la qüestió. És a dir, evidentment que serà possible si hi ha desig polític, que aquest és el fi del... És, aquest és l'inici.
Possible vol dir una consulta, un referèndum.
Sí, per exemple, si es volgués, però s'ha de fer una sèrie de canvis. I a més a més, això... I els canvis té una doble virtualitat. Primer, fer-ho possible, i en segon tema, una maduració social, que en aquest moment no hi és. És a dir, la societat jo crec que no té una maduració social. I no vull allargar més. Miri, l'altre dia també vaig tenir...
Hi ha una sensibilitat molt important, no?
Oportunitat de parlar amb una senyora, que no diré qui és perquè no vull comprometre-la, però va publicar un llibre sobre la independència. Ella és advocada. I deia, és molt important que la gent voti el referèndum sobre la independència de Catalunya sense valorar les conseqüències. I ahir parlant amb el doctor Viver Pissunyer em deia, no, això és fonamental. Que sapiguem que podem quedar fora de la Unió Europea.
Això per descomptat. Podem...
Clar, aquest és el quid de la qüestió.
Em sembla que realment és un principi bàsic, que quan un vota ha de saber quina és la responsabilitat i les conseqüències del seu vot.
Aquí estem.
Em sembla que qualsevol altre escenari és falsejar la situació real.
Però també hi ha el desig personal, no? D'una Catalunya dintre d'Espanya o d'una Catalunya independent.
Si em permet, per exemple, fent referència al diputat liberal de...
Del Canadà,
el senyor Dion, feia una cosa, deia una cosa. Avui en dia, si vostè fa un acte unilateralment, això no té reconeixement i encaix internacional enlloc. Primera consideració. Això s'ha de partir d'aquesta claretat. Vostè un acte, el que sigui, de secessió, de separació, de...
Tenim exemples de que realment això s'ha produït.
Això s'ha produït, perdoni, no
van ser perquè no, realment clar, la Unió Soviètica
deixés anar camí.
Perquè no... És per decisió d'un territori que decideix...
No, senyor, això és producte d'una...
Senyor Corbacho, la realitat és la realitat i la història.
Home, la realitat és que fa una dècada va haver-hi centenars de milers de morts allà, perquè això és producte de la guerra dels Balcans, de la separació de la Iugoslàvia i de la separació...
Estic parlant de les Bàltiques.
La desaparició, de la Unió Soviètica va donar com a resultat
el reconeixement
de tota una realitat nova. Però miri, no en diguin vostè els països... Per exemple, ara Croàcia entrarà a la Unió Europea aquest mes de juliol, després de 10 anys, i no passa res. Però, escolti, Croàcia és el resultat del que va passar allà, desgraciadament, fa una dècada, fa 20 anys que ningú s'imaginava que pràcticament tocant al centre d'Europa hi hagués una guerra, va haver-hi una guerra. Però no estem parlant d'això, estem parlant de que els processos avui, perquè tinguin un reconeixement internacional, han de ser processos que s'ajustin a la llei. I, per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que no hi cap una altra via que és la via d'una negociació democràtica, una negociació que portarà temps, però que no ha d'impedir que en aquesta negociació el resultat final sigui que el poble s'expressi democràticament com vulgui expressar-se.
Bé, senyors, moltes coses podríem seguir dient. Només una pregunta per acabar, perquè ja no tenim temps de tractar més temes, però si una pregunta passa diumenge, van ser eleccions legítimes, caldrà esperar una investigació? Hi ha sospites.
Jo no sé si realment hi ha hagut putxerazo o no hi ha hagut putxerazo. De totes formes, en un país en el qual el govern està controlant tots els ressorts de la premsa, de les televisions, que el seu resultat sigui un 50,4 contra un 49,6, perdoni, és una victòria moral del senyor Capriles brutal. I el que demostra, en tot cas, és una gran radicalització d'un país que té unes grans, greus dificultats, també.
Un canvi per fer per la reconciliació.
No, coincideixo plenament. Això també és la demostració que a vegades els partits que intenten controlar els mitjans de comunicació de casa no li surten bé les coses, però efectivament en un país com Venezuela...
Qui tingui orelles que escolti, diu
sí,
això.
En un país com Venezuela el risc que corre més el risc és d'una divisió a meitat per meitat i a més que pot esdevenir en una divisió violenta.
Bueno, pues, coincidir amb ells i si l'OEA s'ha ofert per fer un recompte vol dir que és necessari fer un recompte perquè l'OEA és una organització d'estats americans i per tant ells saben quin material estan tractant.
Hi ha els vots estrangers que han de passar molt i no estan recomptats encara i és població que probablement ha fugit de Venezuela justament per
l'estat. S'han distribuït imatges de camions abocant vots.
Però això a vegades...
No se sap si és cert.
Clar. Això d'aquestes fotografies ja no em fio ni vaja de res.
En tot cas s'han afanyat des del govern de Venezuela a proclamar Maduro com a president i ja ha estat proclamat.
No són aquestes democràcies sud-americanes
febles,
diguéssim, no?
Sí,
curioses.
Senyors, ho deixem aquí. Gràcies, Ramon de Baciana, Celestino Corbacho i Ignasi Arbussà. Fins la propera. Bon dia. Adéu-siau. Ara mateix els titulars amb el Gerard Carrión. Després parlarem de més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Presentarem el primer festival de música jove cristiana, Canòlic Music 2013, que es farà l'1 de juny a Andorra. Dos dels seus responsables ens explicaran en què consistirà i tindrem, com sempre els dimarts, l'Espai de Família i la Vida en Solfa. Fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars d'aquesta hora. Almenys 3 persones han mort i 140 han resultat ferides de diversa consideració a la Marató de Boston, als Estats Units, a causa de dues explosions que hi ha hagut a la línia d'arribada d'aquesta cursa. Poques hores després de la primera deflagració, es confirmava que una de les víctimes mortals tenia tan sols 8 anys. La Marató de Boston és un dels més concorreguts del món, juntament amb els de Nova York, Chicago, Berlín i Londres, i la d'aquest any era l'edició número 117. Sense perdre temps, l'endemà de les eleccions, Nicolás Maduro s'ha proclamat president. Ho ha fet després que la Comissió Electoral del país el proclamés guanyador de les eleccions presidencials. El president electe ha promès complir el llegat d'Hugo Chávez de protegir els humils, els pobres, de protegir la pàtria, de cuidar la independència i de construir el socialisme, diu. També ha tingut unes paraules per l'oposició i ha criticat el seu intent de desconeixement de les institucions. La comunitat internacional, però, està dividida. L'Organització d'Estats Americans i els Estats Units donen suport a la petició de Capriles. També el ministre d'Exteriors espanyol, García Margallo, és partidari d'esperar saber qui és realment el guanyador. I anem cap a casa nostra. El conseller de Justícia, Germà Gordó, assegura que no es pot fer la consulta sobiranista sense l'aval de Madrid. Tot i això, Gordó considera que s'ha de buscar la manera de fer el referèndum perquè és un mandat del poble català. I el ministre d'Exterior, José Manuel García Margallo, ha acceptat que no seria absurd que l'Estat fixés un objectiu de dèficit asimètric per cada comunitat autònoma si finalment Europa flexibilitza el sostre de despesa per Espanya. En un dinar a col·loqui organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona i davant d'uns 200 empresaris, va apostar ahir perquè les comunitats autònomes arribin a un acord per fixar objectius diferents segons la seva situació, de la mateixa forma que fa la Unió Europea amb els països membres. Sobre les negociacions d'un nou finançament autonòmic, va sostenir que aquest debat hauria d'afrontar-se quan Espanya entri a la recuperació econòmica i va rebutjar García Margallo que es pugui establir un model singular per Catalunya.
Ràdio Estel.
Les polítiques de balanç, amb els retalls a la despesa social, ben sovint promoguts també per les institucions financeres internacionals, poden deixar els ciutadans impotents davant riscos antics i nous. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper diumenge 21 d'abril, el millor violinista txec de l'actualitat, Ivan Zenati, interpretarà les quatre estacions de Vivaldi acompanyat de l'orquestra de cambra Leos Janacek, d'Ostrava. Serà al Palau de la Música. Entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsbarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Delegacions de Pastoral de Joventut i d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell, juntament amb la parròquia de Sant Julià de Lòria, a Andorra, han organitzat per el dissabte 1 de juny el primer festival de música jove cristiana, amb el nom de Canòlic Músic. Serà precisament a Sant Julià de Lòria, on la presència d'intèrprets de música d'inspiració cristiana, com ara Migueli o Álvaro Fraile, també el grup Cairoi, o el grup Tocats pel Gospel, juntament amb 70 per 7, seran presents en aquest primer certamen, que vol oferir una trobada de joves amb la música com a reclam inicial i també fer una trobada de grups musicals cristians que comparteixin experiència. També entre els objectius destaca el de crear un espai d'encontre i de comunicació entre la joventut amb la música, com dèiem, en el centre de les mirades i de les vivències de tots. Parlarem d'aquest primer festival de música jove cristiana durant els propers minuts amb el delegat de Pastoral de Joventut del Bisbat d'Urgell, Lluís Plana, i amb el d'Ensenyament de la mateixa diòcesi, Pepe Xisbert. Ara mateix amb tots vosaltres. Lluís Plana, delegat de Joventut del Bisbat d'Urgell, i Pepe Xisbert, delegat d'Ensenyament de la mateixa diòcesi, són a l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Lluís Plana i Pepe Xisbert, molt bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Bé, us saludo alhora perquè em sembla que el que avui vostès explicaran té molta comunió entre els dos àmbits, no?, de joves i d'educació.
Totalment, totalment. A comunió total.
Qui vol començar? Lluís Plana, per exemple, com definiria aquest primer festival de música jove cristiana?
Doncs és un festival que intenta trencar tòpics, que intenta ser una expressió del jove. De vegades tenim la sensació que quan parlem, ens ha passat, quan hem presentat el festival, algú ens diu, música cristiana, esteu parlant de Can Gregorià, esteu parlant de música... No, estem parlant de música moderna pel jove, també per gent que no sigui jove, evidentment, però música moderna en clau cristiana per al jove, i perquè sigui ell el protagonista d'aquest dia i tinguem un dia que sigui realment esplèndid i on el jove pugui comunicar-se i expressar tot allò que sent i tot allò que viu.
Per tant, l'àmbit de joves queda clar, i pel que fa a la dimensió educativa d'un esdeveniment així, mossèn Pepe Gisbert...
Bé, per nosaltres sempre ha estat un clàssic el Bisbat d'Urgell, aquesta col·laboració, aquesta comunió entre les delegacions de joventut i d'ensenyament. I, de fet, els agents de pastoral del nostre bisbat, molts d'ells, la gran majoria, si més no, estan molt implicats en aquest món educatiu i són els que dia rere dia als instituts públics, a les escoles confessionals, doncs tenen aquest tracte, aquesta relació més directa amb els nostres adolescents, amb els nostres joves, que són primers destinataris i protagonistes d'aquest esdeveniment que per primera vegada el Principat d'Andorra doncs volem oferir.
Bé, parlem, si els sembla, una mica de la previsió d'aquesta activitat. Això serà tot un dia, el dissabte 1 de juny. Hem esmentat alguns grups que suposem que faran actuacions en forma de concerts, però quina forma tindrà aquest festival, que de fet ja començarà el divendres al vespre amb l'acollida?
Sí, ara ho has dit. De fet, el dissabte és el dia del festival, però la gent que hi participi pot gaudir de tot el cap de setmana. Ja divendres acollim la gent que hi arribi. Poden dormir de dues maneres, una manera gratuïta, que és al centre d'esports, i després amb els allotjaments que tenen a Sant Julià de Lòria, amb preus realment molt atractius, pensant en aquest festival. El festival és el dissabte, a les 12 al migdia comença, donem la benvinguda, i el primer concert és el grup 70x7. Després tenim el dinarem, i posteriorment de dinar hi haurà un concurs adreçat als joves inscrits, on poden presentar una peça musical. Hi ha un lema, que és Aventura't a viure, i a partir d'aquest lema poden cantar una cançó i després hi haurà un premi al grup guanyador.
Per tant, es poden donar a conèixer grups que estiguin ara començant, exacte, que estiguin naixent.
De fet, has dit tu el títol del concurs, és Dona't a conèixer, és el títol del concurs, en dues categories, una per gent d'adolescents i l'altra categoria per joves. Posteriorment tenim l'Eucaristia, 7:45, Eucaristia Gospel, pel grup Tocats pel Gospel, que amenitzarà la celebració. I posteriorment a la nit, el plat fort, diguem-ne, són tres concerts, amb Cairoi, Álvaro Fraile i després Migueli.
És el concert estrella, que diu el programa.
Sí, tot és estrella, però sí, això és el concert estrella. I després, el dia següent, aquells qui vulguin, que s'hagin quedat a dormir, podran gaudir d'una visita per Sant Julià, podran gaudir també d'anar a Naturlàndia, amb preus molt accessibles, pensant en que tothom pugui aprofitar aquest cap de setmana intensament. Sort del dissabte, però també el diumenge, fer una miqueta, diguem-ne, de turisme.
Tenint en compte que avui queda tot just un mes i mig per aquest esdeveniment, senyor Lluís Plana i mossèn Pepe Gisbert, com funciona el que són les inscripcions o el que és la canalització de l'interès que pugui tenir cadascú dels que ens escolten individualment, especialment si són joves, es demana que siguin joves, no?, sobretot, sí. I comunitats cristianes o grups de parròquia que vulguin apuntar-se conjuntament. Com es pot fer tot això?
Bé, nosaltres hem gestionat des de l'equip organitzador, l'equip i el grup de joves, tot serà una inscripció online a través de via la pàgina web www.canolicmusic.com. És la pàgina en la que trobaran tota la informació, la manera, les formes i el com de la inscripció, les bases també del concurs per poder participar en el Dona't a conèixer, i bé, quan arribin allà a Sant Julià de Lòria podran mostrar la inscripció, que de manera online els hi arribarà a tots els participants, poden recollir en el punt d'acollida l'acreditació que els acompanyarà tot el cap de setmana per poder gaudir dels diferents concerts, dels diferents esdeveniments que al voltant del Canolic Music estem treballant.
Canòlic Music, aclarim que és amb CH final, Canòlic Music, canòlicmusic.org, heu dit,
sí, sí.
No?
Canòlic Music, Canòli, la mare de Canòli, patrona de Sant Julià de l'Òria.
Canòlicmusic.com.
.com, perdoni, d'acord. Sí. Canòlicmusic.com, el nom, sí, deien que ve de la mare de Déu, aquest nom.
Sí, sí, és un nom ben laurelià, ben laurelià.
Doncs Canòlic Music, primer festival de música jove cristiana, entrant en la web o buscant Festival de Música Jove Cristiana a internet es pot trobar fàcilment. També hi ha la possibilitat de trucar, suposem que això sempre és viable, oi? A les delegacions de Pastoral de Joventut de les Diòcesis de Catalunya, perquè...
Sí, de fet, aquest proper cap de setmana també tenim a Tortosa la jornada, el Congrés de Mestres i Professors de Religió, que ja és un clàssic també a les terres catalanes i andorranes, i la carpeta, tots els participants, els 500 participants del proper dissabte, també tindran una important informació al voltant d'aquest festival, del primer festival de música jove cristiana.
Pot ser una injecció important, la d'aquest dissabte a Tortosa, amb els mestres i professors de religió participant en la trobada anual, doncs que coneguin aquesta iniciativa. Avui ens acompanyen en directe Pepe Xisbert, delegat d'ensenyament del Bisbat d'Urgell, i Lluís Plana, delegat de joventut de la mateixa diòcesi, una iniciativa, per tant, del Bisbat d'Urgell a Andorra i oberta a tothom, especialment suposo que a les diòcesis de Catalunya. És previsible que arribi gent també de fora, d'arreu d'Espanya, per exemple?
Home, sí, la veritat
obert
és que...
està tothom, vaja.
Obert a tothom. La veritat que nosaltres estem fent una difusió permanent, estem molt il·lusionats, perquè creiem que s'ho val, i estem intentant animar a molta gent. A part de les dioses en seu a Catalunya, com ja has comentat, també ho hem intentat obrir a diòcesis franceses. Penseu que amb motiu de la JMJ vam acollir molts joves francesos, i per tant també els hem fet arribar la informació i tot l'ànim del món perquè hi participin. També estem convençuts que amb Álvaro Fraile i amb Migueli també hi vindrà gent, perquè són grups d'abast peninsular, d'abast estatal, i estic convençut que portaran també doncs, els seus incondicionals. Per tant, tindrem gent de molts colors, de molts llocs, i això serà realment molt, molt positiu també pel Canòlic Music.
Recordem el Canòlic Music, primer festival de música jove cristiana, l'1 de juny, dissabte, tot el dia, des de les 12 del migdia i fins a la nit, ben entrada ja gairebé la matinada, a Sant Julià de l'Òria, Andorra, amb arribada al vespre del divendres 31 de maig, i els que es quedin a dormir, doncs, possibilitat de fer activitats diumenge al matí. Hem comentat algunes coses sobre aquest festival de música, on hi haurà una mica de tot, participació de grups que s'inicien a la música d'inspiració cristiana, concerts, i també l'Eucaristia. Com es vol transmetre al jove la importància del contingut de la música? M'agradaria que ens parlessin vostès dos una mica del contingut, perquè la música d'inspiració cristiana sí, és música per escoltar i per gaudir musicalment, però també per participar-hi espiritualment, no? Com s'intentarà transmetre això? Perquè també és molt important de cara a l'aprofitament dels joves.
Efectivament, nosaltres tenim, les comunitats cristianes, els creients, tenim un gran tresor, que és l'Evangeli. I hem de buscar l'actualització, la recreació d'aquest tan important missatge que durant 2.000 anys les comunitats portem endavant. Aquest diàleg entre els joves i la fe, doncs volem que sigui realment el nucli d'aquest cap de setmana de trobada entre els nostres joves. No? Un missatge d'esperança, un missatge d'optimisme, el que el Sant Pare, el Papa Francesc, doncs ens convida arreu del món. Nosaltres volem, novament, obrir finestres. Des d'aquest petit racó del Pirineu, volem obrir finestres en aquest diàleg de cultura, en aquest diàleg de fe, en aquest diàleg amb el llenguatge, en l'adaptació al món dels joves. I esperem que realment aquesta jornada ens pugui ajudar en aquesta comunió, en aquesta dimensió espiritual, en aquesta dimensió de concòrdia entre les diferents generacions, que moltes vegades nosaltres critiquem, aixequem, doncs, tot, etiquetant els joves com a joventut, com a una generació perduda, sense valors. Realment no és així. Els que treballem dia rere dia amb els joves en som conscients, que tots porten a dintre aquesta corda que hem de saber els educadors, hem de saber doncs, fer-la vibrar. I que mostrin a la nostra societat doncs, la càrrega, la força que porten en el seu interior.
Pepe Xisbert, que ara és delegat d'Educació, però també havia estat delegat de Joves, doncs ens ha fet una bona síntesi de tot el que es pretén. Lluís Plana, encara
sí,
sobre això.
Sí, jo també penso que aquests convidats que portem, aquests grups musicals, no és només música o no només és una trajectòria musical, és una trajectòria de vida, de testimonis cristians. Són grups, són persones que estan picant pedra en el dia a dia a favor dels drets humans, a favor doncs, de mostrar l'Evangeli amb una cara juvenil a molta gent. Llavors, aquest testimoni i aquestes persones que ens fan arribar el seu missatge, també això és proper als joves. Vull dir, Miguel és una persona que està a Madrid fent molta feina a nivell social, a nivell doncs, de persones en marginació. Doncs aquesta persona ens farà arribar el seu missatge. I això també farà veure els joves que tenen molt a dir en aquest món. De fet, és que són els volem protagonistes d'aquest món, perquè amb ells, amb joves cristians com ells, podem veure que el món té un futur positiu, un futur bo.
Doncs una gran oportunitat pastoral la que oferirà aquest primer festival de música jove cristiana, Canòlic Music 2013, l'1 de juny a Sant Julià de Lòria. Recordeu, amics oients, que per estimular que s'inscrivin grups de joves o famílies amb joves a aquest festival, podeu entrar en el web canolicmusic.com, canolicmusic.com, canolic amb CH, però vaja, es troba fàcilment. I després, doncs, si no, posar-se en contacte amb parròquies o amb delegacions de pastoral de joventut o també d'ensenyament, que segur que tindran el seu paper. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Pepe Gisbert i Lluís Plana. Diguin alguna cosa més, animin els qui ens escolten a sumar-se d'alguna manera a aquest festival.
Bé, nosaltres el que podem oferir doncs, és un espai preciós com són les muntanyes del Principat d'Andorra. Una escapada de cap de setmana a qui no li agrada. Doncs una estona compartida amb joves d'arreu del món, doncs amb joves d'altres indrets que ja ens han confirmat la seva participació. Esperem, pensem que pot ser un bon esdeveniment, una bona oportunitat.
Com diu el lema del festival del concurs, aventura't a viure, viure és una aventura i l'aventura de viure es pot començar construint el Canòlic Music.
Per cert, com va sorgir la iniciativa? Us vau dir els uns als altres que podien fer-se això?
Doncs bé, va ser una iniciativa del Joan Carles San Pietro, una trucada telefònica fent aquesta proposta. Ell havia estat molt implicat en la Delegació de Pastoral de Joventut de Barcelona i aquesta experiència o semblant s'havien fet també doncs, aquí a casa vostra. I va dir, per què no ho fem aquí dalt? Aprofitant l'oportunitat que ens dona el Principat d'Andorra, aprofitant els espais que nosaltres tenim, la infraestructura, la natura que ens envolta, i sí, aquella trucada telefònica es va posar tota una maquinària en marxa amb els equips de treball de pastoral del nostre bisbat, i bé, aviat serà el naixement d'una experiència que esperem porti noves edicions.
Doncs Festival de Música Jove Cristiana, efectivament el primer, esperem que no sigui l'últim, Canòlic Music 2013, l'1 de juny a Sant Julià de Lòria, a Andorra. Segur que els joves i tots els assistents no seran només assistents o espectadors del concert, sinó també participants d'una música que té un gran missatge, un missatge profund. Gràcies novament, Pepe Gisbert, delegat d'ensenyament, i Lluís Plana, delegat de joventut, tots dos del Bisbat d'Urgell. Bon dia, una abraçada, felicitats per la iniciativa i fins una altra.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus.
Per exemple, paquet de 3 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo, només 4,99 euros. I per la compra de 2 paquets, t'emportes de regal una ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra Coosur.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel.
una veu propera sobre la realitat.
Jesús va proposar aquesta paràbola als qui l'escoltaven. Si un home entre vosaltres té 100 ovelles i en perd una, no deixa les 99 al desert i va buscar la perduda fins que la troba? I quan l'ha trobada, no se la posa a les espatlles ple d'alegria i, arribant a casa, convida els amics i els veïns, dient-los: veniu a celebrar-ho amb mi, he trobat l'ovella que havia perdut? Igualment jo us dic que en el cel hi haurà més alegria per un sol pecador que es converteix que no pas per 99 justos que no necessiten convertir-se. Aquest fragment, que és la primera part de la paràbola de l'ovella perduda del capítol 15 de l'Evangeli de Lluc, és el punt de partida avui en l'espai de família que compartim amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada, matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona. Juan Carlos i Susi, bon dia i bona Pasqua novament.
Buenos días.
Ignasi, bona Pasqua.
Y bueno a todos.
Seguim amb el cicle de converses que tenim dintre de la segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel els dimarts sobre allò que vosaltres dieu la sentada o la seure a parlar, la parella, l'home i la dona.
Sí, sobre el diálogo conyugal, que és una de las, digamos, de los puntos fuertes de apoyo que tenemos en el movimiento para ayudarnos al crecimiento de nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que la sentada justamente es el diálogo conyugal, pero con la presencia de Jesús. O sea, ver las cosas, los temas de los que tratamos, pero desde el punto de vista evangélico, ¿no? Que nos dice y qué actitudes nos exige ante determinadas situaciones. Bueno, cuando preparábamos esta parábola, vemos que quedaba para mucho. Aparentemente nos quedamos así un poco, pero después cuando empezamos a profundizar, vimos que realmente es muy bonita y que te enfrenta con situaciones de la vida diaria donde tú tienes que desinstalarte, como el buen pastor, ¿no? Entonces, aprovechamos la parábola para ver qué actitudes asumimos ante las distintas realidades o conflictos o situaciones de nuestra vida, de pareja, familiar, de comunidad, de equipo. Bueno, y en eso vamos a ver esta mañana.
Juan Carlos.
Exactamente. Los conflictos son inherentes a la pareja y también se producen con nuestros hijos o con nuestros padres o con nuestros vecinos. O sea que, en cierto modo, nosotros consideramos que el sufrimiento que pueden llegar a producir las situaciones difíciles de la pareja se asemejan a lo que puede ser la oveja perdida. Indudablemente que el sentimiento de pérdida, sea porque hay una desavenencia o porque un hijo, en fin, no piensa como nosotros queremos que piense, nos llevan a sentirnos con una pérdida, con un vacío. Y en ese sentido yo creo que es importante esta parábola en cuanto a que este buen pastor que vuelve con sus ovejas cansado a la tarde y se encuentra con que falta una. Y hay que tener mucho valor para desandar el camino e ir a buscar aquella que se ha extraviado.
És una visió encara més radical de la paràbola del fill pròdig, no?
També, jo estava pensant en això, perquè és ell que va a buscar-lo, el hijo, no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
I, en tot cas, en l'àmbit familiar passa molt. Quan el marit i la dona seuen a parlar, doncs parlen dels fills i de vegades parlen més d'un fill perquè necessita més
la
dedicació.
Claro.
Un hijo te dice: papá, quiero hablar contigo.
Yo también. Me acuerdo que en casa, fíjate que éramos 8, la menor era un Downs, y realmente estaba toda la familia en función de la Vicky, que es era claro. Y bueno, y
era la claro, filla que necesitaba más ayuda.
Sí, que nos dio más también, porque realmente...
Feina, clar.
No, nos dio más...
Sí.
Como don.
Como alegría.
Como don.
Alegría de darse.
Ara li entenc.
Claro.
Les dues coses, però en tot cas el més important és això.
Sí, era un regalo, de verdad, ¿eh? Bueno, entonces vemos que muchas veces cuando se presenta esta situación, a veces en la vida de la pareja, que el otro se puede alejar, se puede perder porque el diálogo se ha roto, porque no estás de acuerdo. Entonces, ¿qué actitud asumes tú? ¿Te animas a dejar todo, desinstalarte, ir al encuentro de la pareja? A ver, ¿cómo puedes resolver el conflicto? Porque puedes no poder resolverlo porque no te animas a enfrentarte, porque no tienes ganas, porque tienes miedo, porque huyes de la discusión, pero eso no es bueno. No es bueno porque un conflicto que no se resuelve evangélicamente, digamos, después es peor. Con un hijo lo mismo. Si tú desde pequeño a un niño le permites todo, no vas poniendo límites, no le ayudas a manejar sus emociones, a que pueda diferir las retribuciones, va a llegar un momento en que ese niño no va a estar preparado para enfrentarse a las frustraciones, ¿no? Y después viene lo que viene. Pero claro que esto no es una cosa que por no haber sido buen pastor de pequeño, tú no vas difiriendo la solución y después muchas veces no tienes solución y te puede destruir una familia y una pareja, ¿no?
Yo estaba leyendo en la Cataluña Cristiana la actitud de este buen pastor de Lleida, que se acercó a las ovejas, en este caso los desahuciados, y decidió ponérselo en su hombro y cargar con el problemón, porque yo decía, ¿cómo va a ser este hombre para tratar de resolver, aunque sea en parte, el problema de esas ovejas desahuciadas?
¿No? Doncs destinar una part del seminari de Lleida, així ho ha fet el bisbe Joan Piris, a les persones desnonades. És un projecte de solidaritat molt important, del qual hem parlat ja aquí. I celebro que hagi tret el tema, perquè em sembla molt interessant recordar-ho, que això està en marxa i que està... Sí. Hasta
fíjate,
molta gente, molta ilusión.
Que hace cuarenta y tantos años nosotros lo planteamos en nuestro obispado, porque estaba desocupado totalmente y en pleno centro de Córdoba. Y propusimos al obispo que lo usara de guardería para las hijas de las empleadas domésticas, que era lo más tirado que había allí.
No es nueva que esta actitud.
Terminamos todos presos.
Doncs Déu-n'hi-do.
De verdad, estuvimos como 3 o 4 días todos en el calabozo. Doncs éramos la comunidad, éramos como 300, ¿no?
Ens consta que a Lleida molta gent està treballant en comissions amb les dificultats que tot això comporta.
No,
demuestra una sensibilidad por parte de esta persona, a quien no lo conozco personalmente, pero por los gestos se conocerán, ¿no?
Doncs,
va muy en la línia de...
Celebrem que un bisbe...
De Francisco.
Exacte, del papa Francisc. Els bisbes com a successors dels apòstols, evidentment, desitgem sempre que donin exemple, no?, de caritat, i segur que tots d'una manera o una altra la donen, però això és certament molt visible, com ens apuntava ara Juan Carlos. Un últim comentari sobre el tema d'avui,
Vemos que quantes vegades les relacions con nuestros hijos se asemejan a la oveja perdida. Y nos preguntamos, y es lo que tendríamos que preguntarnos, si somos diligentes en buscar las causas y sí, de sus extravíos. ¿Ponemos toda la ternura necesaria para que vuelvan al redil? ¿Cogemos sobre nuestros hombros sus angustias y frustraciones y todos sus dolores? Porque claro, ser padre también, o ser pastor. ¿Y cuántas veces como ovejas no aceptamos que nos acojan, ya sea la pareja o la gente que puede ayudarnos? Porque son los dos aspectos en esta palabra. A mí me gustó muchísimo y da para mucho.
Uh-huh. Doncs bé, que puguem ajudar moltes persones i que també ens puguem deixar ajudar perquè també tots ho podem necessitar. Acabem llegint un fragment del llibre Crecer y Amar, reflexiones sobre la vida cotidiana del jesuïta Lluís Armengol, en aquest cas en la seva versió catalana, però el llegim en català, és del número 100. Reconec que no tot ho he fet bé. Per què, Senyor, tan sovint faig el mal que no vull i em costa tant fer el bé que sí que vull? És una pregunta extreta del capítol 7è de la Carta de Sant Pau als cristians de Roma. Et demano perdó, afegeix el pare Armengol, per haver causat tristor a persones que estimo, per haver estat egoista i autosuficient, i sobretot per no haver viscut amb prou alegria i esperança. Ara que estem en Pasqua, doncs també fem aquesta autocrítica, no? De no estar prou alegres o prou esperançats, com també ens diu el vostre compatriota, el papa Francesc.
Però és que quan se te presenten les situacions, a vegades se te queman los papeles.
Motius per estar tristos, a vegades
no,
els tenim, però...
Hijo,
no, però te da alegria i esperança el poder-te dar.
I tant. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Fins la propera. Que vagi molt bé. Bon dia.
Hasta la próxima paraula.
Això mateix. Ara us comentem, amics oients, que Ràdio Estel regala aquesta setmana 12 entrades dobles per a l'espectacle a les 4 estacions de Vivaldi, que és un concert que es farà a la Basílica de Santa Maria del Mar aquest dissabte, dia 20, a 2:15 de la nit. 12 entrades dobles si entreu a la web radioestel.cat, www.radioestel.cat. L'únic que heu de fer és posar-nos les vostres dades i entrareu en el sorteig que farem aquest divendres. 12 entrades dobles per a les 4 estacions de Vivaldi, atractiu concert amb l'orquestra de cambra Leos Janacek i el violista Ivan Zenati a Santa Maria del Mar. És un concert benèfic per el que és la construcció de les noves campanes aquest dissabte a la Basílica de Santa Maria del Mar. 12 entrades dobles per a les 4 estacions de Vivaldi. Radioestel.cat, entreu aquí i ompliu les vostres dades.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Aventura Solidària al Bisbat de Lleida. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, patrons de Catalunya, Productes Loca i Coti obsequien a tots els oients del Tot Sardana amb 2 lots de 15 quilos cadascun de productes de la neteja. Només heu d'endevinar la pregunta següent.
Quina és la capital de la Sardana 2013?
O bé,
on se celebrarà la final de la 24a edició de la Sardana de l'any?
Truqueu al 93 409 27 77 o envieu-nos un correu electrònic a totsardana@gmail.com. Teniu temps fins al dilluns 22 d'abril. El Tot Sardana sempre difonent la dansa nacional de Catalunya.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et trobes millor que mai a la classe d'espinning. Et relaxes durant tota la tarda a l'espa. I a sobre el Corte Inglés aconsegueixes tot un 30% de descompte en una gran selecció de marques de llenceria i cotilleria. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. En el nostre programa hem conegut moltes persones que gaudeixen d'anar a sentir música en directe, però ens sembla que cap persona ho fa amb la quantitat i la intensitat que ho fa la nostra protagonista d'avui, la Glòria Oller. Ella toca el piano, però gaudeix molt més encara d'anar a concerts, seure i deixar-se atrapar per la música. És la seva manera de posar la vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Glòria Oller i Nieto. Tinc 72 anys, vaig néixer a Sant Carles de la Ràpita. Visc a Vilassar des de fa 30 anys, toco el piano i vaig a molts concerts, tants com puc. Tinc un abonament a l'Auditori i després tinc un altre abonament al Palau. Addicte als abonaments i els que no són abonaments, també. També vaig als concerts d'orgue a la Catedral, tants com puc. M'encanta anar a concerts. El dia que he anat a un concert que... Oh, que surto allò plena de la música. Arribo a casa i aquell dia dormo tan bé que dic, és que dona gust anar a escoltar música perquè és un sedant, un relaxant, una cosa meravellosa, meravellosa.
Coneguem la seva història musical.
primer record musical és que el meu pare ens feia cantar a casa. Ui, ens feia cantar cànons, ens feia cantar així diferents veus, però ens feia cantar cançons molt tontes. Per exemple, pebrots, pebrots, pebrots vermells. Me'n recordo de tonteries. Toca cebals, Conxita, toca cebals, toca cebals, seductor, ximpam-pum. Tonteries d'aquestes, però ens ho passava en bomba. Ara cantava molt bé, tenia molt bona veu, era tenor. Al Liceu demanaven tenors, que ara era solter, tenia 21 anys o 22, i es va presentar. I van arribar allà i li van fer cantar dues o tres òperes, i les va cantar de memòria, perquè se les sabia quasi bé totes. I llavors el va triar. Diu, Oller, vine, que ha sigut triat. I diu, a veure, porta el títol. I el meu pare no tenia cap títol. I diu, no tinc cap títol. Diu, doncs no el podem agafar. I això li va quedar tan a dintre que nosaltres, quan teníem 7 anys, a l'escola de música... Als 5 anys vaig començar a anar a Barcelona a les Escolàpies i llavors als 7 el meu pare ens apuntava a l'escola de música. I era un canvi tan gros, a més, abans els dins feien resar el rosari. I el meu pare, hi havia una monja a les Escolàpies, la mare Dolores, que era molt maca. Llavors el pare va anar a parlar amb la mare Dolores i li va dir, miri, jo la meva filla hauria de sortir una mica abans perquè no arriba tard a l'escola de música. I deia, ah, no et preocupis, Carles, ja la faré sortir. Llavors em feia posar l'última de la fila, totes entraven a l'església a resar el rosari i jo me n'anava cap al carrer. M'ho vaig passar també a l'escola de música, perquè les monges, que tot érem nenes, i llavors allà érem nois i noies, jugàvem pels passillos, els concerts ens feien fora, ens ho passàvem bomba. Ui, ell hagués disfrutat que haguessin tocat qualsevol instrument. I els companys de l'oficina on treballava, deien, però, i què faré? Si volen tocar l'arpa, que la toquin, ja la llogaré, o ja faré el que sigui. Decidí que va poder ens portava al Palau de la Música, perquè ell, la meva mare i ell van festejar anant als concerts que organitzaven Pau Casals, gratuïts el diumenge al dematí. I això ens ho explicava, que disfrutaven tant. I llavors, clar, això ho portem a dintre. Vaig fer tot el solfeig i vaig fer només fins a tercera piano. La primera peça que vaig tocar jo al piano va ser la Llevantina, perquè a l'escola de música només es feien tocar el Zerni, el Heller, el no sé què, bueno, els llibres d'estudi. I llavors el papa, me'n recordo que el meu pare em va portar la Llevantina. I jo vaig agafar la Llevantina. I bueno, em feia una il·lusió. Després vaig estudiar el Salt del Diable. Després vaig tocar el Lago de Como. I encara les toco, aquestes peces, de memòria, d'aquella època que jo tenia, no sé, 16 o 17 anys. I llavors vaig anar fent altres coses, estudiant idiomes, vaig fer el magisteri, i llavors així de mestre. I de mestre s'hi posava un disc, els hi comentava, i me'n recordo aquell disc del... Els quadros d'una exposició. D'aquest disc i de molts altres. Després els instruments de l'orquestra, que van sortir tots els instruments. Després també l'últims anys que vaig fer de mestre, que ja treballava aquí a Premià, van fer directora, que no volia ser-ho. Llavors em venien pares de nens que no els coneixia, que eren de primer o de segon. I llavors, quan em van fer directora, vaig dir, faré música a totes les classes. I així coneixeré tots els nens. I llavors els feia cantar, els feia ballar danses, i llavors així vaig conèixer tots els nens de l'escola. Jo em vaig casar de gran, als 42 anys, però vaig tenir un home que em va durar i es va morir als 25 anys de casats, si només van viure 25 anys, però em va durar. I llavors ell era sord i la música no l'escoltava gaire bé, fins que va trobar un aparell que va dir, home, ara sé per què t'agrada la música, perquè ara la sento bé. Dibuixava molt bé. I llavors, quan anàvem a concerts, jo li portava sempre blocs. I llavors anava dibuixant el director, els cel·los, els violins, o tota l'orquestra junta, i mentrestant jo disfrutava. I anàvem al Palau, o després vam anar a l'auditori, i anava dibuixant, i jo anava escoltant música. I quan vaig tenir 50 anys, Toni, ara em compro un piano. Vale, vale, doncs compra't un piano. Quan vaig comprar el piano, que vaig comprar Olot, a la casa Yamaha, em van dir, si ho havies tocat, en 2 mesos tornaràs a tocar el que tocaves. Jo dic, apa, els hi vaig dir amb aquests. I va ser així mateix, eh? En 2 mesos vaig tocar tot el que tocava als 14 anys, o als 15. És curiós, et ve de seguida, de seguida. Vaig comprar el piano, vaig preguntar per aquí quines professores hi havia, em va dir la Rosa Puigbonet, i vaig anar amb ella i vaig dir, ostres, Rosa, si t'hagués conegut de joveneta hagués fet tota la carrera amb tu, perquè és una professora fantàstica, fantàstica. I és gran, la professora té 88 anys, porta un marcapassos, però toca jazz, toca blues, toca el que vulguis. Jo toco el que puc. Jo quan vaig arribar allà, em diu, bueno, toca alguna cosa que sàpigues. Em vaig encallar. I a l'escola de música, quan te callaves, em deien, bueno, te l'estudies, la setmana que ve la portaràs. Però la Rosa em va dir, continua. Jo dic, continua? Sí, sí, continua. Bueno, és continuar. M'encallava. Continua. Vaig pensar, carai. Llavors, quan vaig acabar, ara comença i a veure si no t'encalles. I quan m'encallava, em deia, a veure, repeteix aquest tros, repeteix aquest tros, repeteix aquest tros, fins que em sortia bé, el tros que m'havia encallat. Ara segueix. I així, fins que em sortia la PSB, i vaig pensar, això sí que és una mestra. I bueno, ja vaig començar a anar amb ella i ja he anat amb ella sempre. Començar a fer concerts a casa. El primer concert que vaig fer venir músics de debò, sí, professionals, i van venir un quintet, una pianista, i després ho he anat repetint doncs, cada trimestre o cada... I jo sóc la que en sé menys, però toco la primera. Havia tocat bastant, però és que ara tinc un problema a la vista molt seriós, que no puc llegir la música. Llavors he de tocar de memòria, llavors em costa molt. I a vegades penso, hauries de tocar el piano. I la Rosa cada setmana em renya, perquè toco poc. I clar, el piano s'ha de tocar cada dia, cada dia, cada dia. Ara, en aquest moment, toco el primer moviment del Clar de Lluna de Beethoven. Però encara no em surt prou bé, eh? Ja fa un any i pico que estic amb ell. Però clar, no puc llegir. Llavors la Rosa em molava, i jo escoltant ho vaig fent. La Leyenda del Beso la tocava, però ja no em surt, ara també m'encallo. Ah, sí, això sí, allò de Juegos Prohibidos. No, 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 no. Bueno. L'altre dia em va dir, Glòria, ara tens el síndrome del jubilat. I això l'has d'oblidar, eh? Perquè quan em canso, pom, m'estiro i em quedo allà fregida, estirada. Doncs pues no, ara penso que no, que m'he de posar unes normes i he de complir-les. Dilluns vaig anar a classe i li vaig dir, Rosa, i veuràs que la setmana que ve vindré quan he tocat cada dia. Diu, sempre ho dius, però després no ho fas. Uf, m'encanta anar a concerts. Tinc una veïna que em diu, però escolta, sempre estàs a concerts. Diu, no t'avorreix. Que bo, cada vegada m'agrada més. Com més hi vaig, més m'agrada. L'auditori i l'abonament, que és els diumenges al dematí, cada 15 dies o cada 3 setmanes. Al Palau de la Música tinc els del dissabte a la tarda, que és de l'Orquestra del Vallès, Simfònica del Vallès. Els del Palau 100, també els tinc tots. Si algun dia no hi puc anar, també la passo amb algú perquè se n'aprofiti. I després, sueltos, a vegades amb la Carme anem amb aquells de... a la Llotja. I després, els concerts d'or de la Catedral. Aquest any me'n recordo molt, però li cantava l'orgue. Em recordo quan era grau, vaig portar de viatge pel centre d'Espanya i a Segòvia vam aturar el cotxe i diu, entrem un moment a la catedral, entrem, i estàvem sols, no hi havia ningú. I de sobte es posen a tocar l'orgue. I el papa diu, ara no hem marxat fins que acabi. Diu, no, no. I vam sortir d'allò. Oh, quin concert d'orgue, preciós. Llavors a la catedral de Barcelona, cada mes, fan dimecres al vespre, de 8 a 9, un concert d'orgue gratuït. I pots entrar tothom que vulgui. I també m'encanta. Va, Tocar el piano no tant, perquè ara em costa molt. I quan em costa molt, doncs el que m'aporta més un sacrifici. Però anar al concert, escoltar música, em porta una gran pau, una pau interior i, a més, una satisfacció. Em sento plena de joia, plena... I moltes vegades hi vaig sola, a vegades hi vaig amb alguna amiga. Però a vegades quasi prefereixo anar sola perquè ho paieixo, no sé com dir-te. Surto del concert i agafo el tren i dic fins aquí amb el tren. I en el tren, si no trobo ningú, encara soc més feliç perquè vaig païnt el que he sentit. I arribo a casa i dic... que sóc, de poder sentir aquests concerts i poder gaudir de la música d'aquesta manera.
La Glòria Ullens parlava amb entusiasme dels concerts als que va, però també de com va recuperar el tocar el piano després de molts anys de no fer-ho. Una activitat molt recomanable per un envelliment actiu.
Parlem amb Patrícia Martí, musicoterapeuta.
Les persones que el recuperen, d'entrada els diria que bé que t'hagis permès doncs, recuperar aquest instrument doncs, que en el seu moment havies tocat, que potser ha estat molt abandonat i que ara decideixes a tocar-lo. I els diria també doncs, calma i que paciència, perquè aquells dits que fluïen a lo millor d'una manera determinada doncs, fa uns anys, d'entrada ara s'encallaran doncs, més. Paciència, constància. I també diria, no comparem amb el que havíem fet abans. Ja arribarem, si hem d'arribar a aquells nivells doncs, de fluïdesa amb els dits i amb les mans, i si no, el que estem fent ara en aquest moment també té prou valor, està ubicat i situat en una altra etapa de la vida. Per tant, té molt valor i té molt mèrit també. Toquem o comencem per partitures més fàcils, segurament. I després hi arribarem, hi arribarem, hi arribarem. Però no agafem aquella última on ho vam deixar perquè ens pot frustrar i podem perdre llavors moltes oportunitats de molt bons moments de contacte de tu amb tu mateix. I també pots privar de molts bons moments a familiars o amics que et poden escoltar quan dius, vinga, avui dedico aquest tema a qui sigui, no? Per tant, calma, posem-nos al nivell o al llistó una mica més baix per adaptar-nos-hi amb més comoditat i ja arribarem, si hem d'arribar, doncs, a aquells alts nivells on havíem estat abans.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I ara continuem amb dues propostes musicals de la Glòria Uller de Vilassar de Mar.
A mi m'encanta la música de Mozart perquè és molt relaxant i m'agrada la de Chopin, per la força que té Chopin. M'encanta la polonesa de Chopin, la més coneguda. Jo és que les músiques me les he de sentir dins i que em facin... com si em remenessin tot el cos. Vaig sentir una pianista de Caracas, venezolana, que va tocar el Palau de la Música, deu fer un parell de mesos així, i moltes coses les improvisava. Però saps allò que tot l'interior teu se'n remenava sentint-la? Jo és que em quedo assentada allà al Palau i sembla que els budells, tot l'interior, balla amb la música que sents.
Thank you.
altra música que m'agrada molt, Tardes de Monti, o sigui, que m'agrada molt, doncs, la Rosa Puigbonet, me la va passar. I va estudiar aquesta quan podia llegir, eh? Trossos molt forts i després té trossos molt suaus, molt melòdics, com si diguéssim. Després té trossos de molta força. I a mi m'encanta aquesta combinació dels forts i els fluixos, els melòdics, això, jo disfruto amb la música, disfruto molt. Inclús la música moderna, que la majoria no m'agrada, que és... quan fan aquestes coses, no. No té que veure amb música pop, no. Contemporània, sí. És aquesta música que és estrident, que a vegades no és harmònica, i llavors et fa mal a l'orella al principi. Però n'hi ha alguna, ara, alguna, que ja em comença, si l'he sentit diverses vegades, però tinc un cosí que també és compositor, i em va regalar un CD, però quan vaig començar a sentir, dic, el Vera ja s'ha trastocat. Ja comença a tocar músiques d'aquelles, i vaig a un concert d'ell que tenia el piano de cua, i es posava dret, i agafava la corda i feia pling, i llavors tocava i feia com si la tecla se n'anés, sonava, llavors venia a buscar-la i tornava a tocar i va pensar, s'ha trastocat. Però quan l'he sentit diverses vegades, aquest CD, penso, pues, ja no està tan malament. I penso que és qüestió d'anar-t'hi acostumant. La música per mi és un plaer tan gran que et dona una satisfacció tan gran, que no la puc definir. Se m'escapa la definició, és que no puc definir-la. La meva cunyada sempre diu que la música és un plaer que ni és pecat ni engreixa. I és veritat, és un plaer que ni és pecat, com molts plaers, ni engreixa. Com molts plaers, bombons i coses d'aquestes, però si menges molts, ta-ta-ta-ta. I la Consol sempre ho diu, i dic, és veritat.
Aprendre a gaudir de la música nova, d'aquella música que al principi potser ens resulta estranya, doncs això també és una manera d'ampliar la nostra visió i comprensió del món, una manera de no rovellar-se cognitivament. Al cap i a la fi, ni és pecat ni engreixa. Poseu la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel. El dissabte 20 d'abril, a les 9 de la nit, al Teatre Municipal de Girona, un esperat concert. Marina Rossell canta Mustaki. Amb l'estrena de noves adaptacions de Mustaki, aquest cop triades per ell mateix, i l'homenatge especial a Salvador Espriu. Marina Rossell, el dissabte dia 20, a les 9 de la nit, al Teatre Municipal de Girona. Que no t'ho expliquin.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè provis cada dia com en són de bons.
Per això tens el llucet de palangre per només 7,99 euros.
A més, ara a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
De tornem a recordar-vos, amics oients, que Ràdio Estel regala aquesta setmana 12 entrades dobles per a l'espectacle Les quatre estacions de Vivaldi, un concert a càrrec de l'orquestra de cambra Leos Janacek i el violinista Ivan Zenati, aquest dissabte a 2:15 de la nit a la Basílica de Santa Maria del Mar. És un concert també d'ajuda econòmica per a les campanes d'aquesta important basílica barcelonina, aquesta joia del gòtic a Santa Maria del Mar. Aquest dissabte, si voleu una d'aquestes 12 entrades dobles, gratuïtament, l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat, radioestel.cat, i omplir les vostres dades sobre el requadre on surt la informació d'aquest concert. També us informem, d'altra banda, amics oients, que el dia de Sant Jordi, d'aquí a tot just una setmana, ens instal·larem, estarem tot el dia els de Ràdio Estel perquè ens pugueu venir a veure al claustre de la Catedral de Barcelona. Allà al claustre de la Catedral de Barcelona, molt a prop del carrer, si passegeu a prop del barri gòtic, ens podeu venir a veure amb el programa El Primer Cafè, que tindrà un format més llarg, i també amb l'informatiu del migdia a la 1 i al 2 de 8. Tot això i altres sorpreses durant tot el dia des de Ràdio Estel. Estigueu amb nosaltres també el dia de Sant Jordi. Deixem l'edició del programa d'avui i acabem felicitant Benet XVI, que compleix 86 anys. Joseph Ratzinger compleix avui 86 anys, per molts anys el papa emèrit. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el David García, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz, el Gerard Campos, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia, que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.